Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Minuts gairebé 7 que passen de les 5 de la tarda, darrera hora ja del Fabricació Pròpia d'aquest dimecres, i continuem amb l'Edu Palomares, periodista i escriptor i autor, entre d'altres, d'aquest inici, No cerramos en agosto, cinquena edició ja de les aventures de, ja sabeu, del Solo ja per nosaltres, del Jordi Villasolo. Clar, ara en parlarem, de com continua tot plegat, Edu, però perquè tens aquests dos llibres protagonitzats pel becari detectiu, com dèiem, el Solo, el primer és aquest No cerramos en agosto del 2019, i Igual que ayer, que és del 2022. Per tant, pregunta que te l'hem de fer. 2024 serà l'any del tercer llibre o no?
No.
Resposta claríssim, perfecta.
Resposta contundent.
Perfecte.
No, home, ja veus, he trigat tres entre un i l'altre. No,
és veritat.
A més, de fet, ara sí que estic escrivint altres, però és un projecte diferent. Estic fent com un parèntesi de la saga del Villasolo i una altra cosa, una altra idea que em va venir, que volia explorar, i aleshores ara estic com en un projecte paral·lel, diguéssim, i suposo que si surt bé aquest projecte paral·lel i una vegada l'acabi, doncs ja em posaria amb la
però
següent.
Però tens el rondant pel cap, saps? Que és allò, sí, que vol sortir, no?
Sempre hi ha idees que van passant pel cap. El que passa que fins ara, com si diguéssim, pel tercer llibre del Villasolo, no m'havia arribat cap idea que em vingués com ganes de vale, em poso, les tinc, i em van venir algunes coses que vaig apuntant en la meva les notes mentals, però de moment crec que no és el moment. Ara em ve de gust fer una altra cosa, explorar una cosa una mica diferent.
Ostres, jo és que això, mira, aprofito per preguntar-t'ho perquè ho trobo tan complicat des del món de l'autor, de l'escriptor, no? De dir, ostres, això que dius, que tens tantes idees pel cap, però com saps que és la bona, que podria ser la bona?
No és més que intuïció, crec. Potser la clau de l'escriptor és aquesta, és precisament aquesta, no? Identificar quina és la intuïció bona. Jo el que em guio és pel que em mou per dins i sobretot pel que em ve de gust fer. És a dir, escriure requereix temps, molta energia, molta concentració, deixar de fer altres coses. Per tant, només val la pena si ho fas amb una idea que realment et motiva, que t'incita a posar-te davant de l'ordinador i passar-hi hores allà davant. I aleshores una mica jo em moc per això. És a dir, si és una idea que no em motiva i que no em crida a posar-m'hi, la descarto. Perquè, total, per què, no? És a dir, tampoc ens farem d'hora amb això. Per tant, només em guio amb això. Si hi ha una idea que em motiva a posar-m'hi i que veig que la vaig lligant, sobretot crec que és important lligar-la, de dir, vale, jo tinc aquesta idea, però com la lligo?
Com la lligo amb aquesta altra, no?
Exactament. I com es va fent un cos així, o una arquitectura, una estructura més gran, i aleshores quan veus que està funcionant l'idea.
Perquè, clar, escriure una novel·la costa, perquè, clar, sembla una feina des de fora, titànica, Edu.
Costa, evidentment. També crec que jo em pensava, abans de posar-m'hi, que costava molt més. Després, una vegada t'hi poses, al cap i a la fi, hi ha tota una sèrie de, no de trucs, però sí de passos que has de fer. Aleshores, jo crec que si tu tens la idea, abans de posar-te a escriure, abans de seure't davant de l'ordinador, tens la idea més o menys lligada, tens una cronologia dels fets que passen, saps per on vas, això ja és més fàcil. Per exemple, hi ha gent que diu, no, jo em poso davant de l'ordinador i faig capítol 1, sense saber res,
a veure què surt,
a veure on acabo. Per mi no és una fórmula que funciona, i menys en novel·la negra, perquè imagina que tu has de quadrar un assassinat tal i no tens ni idea de com acabarà al final, i és un desgavell. En canvi, si ho tens tot estructurat, si saps on passa, no cal que ho tinguis tot hiperpensat, però si tens més o menys una full de ruta, és molt més fàcil. I després, una vegada, és tenir en compte que és posar-s'hi. Avui dilluns em poso, escric un trosset. Demà escriure un altre trosset, i trosset a trosset,
sí,
al final...
Constància, no?
Això sí, això
i
sí.
I disciplina.
Sí, constància i disciplina de dir, mira, jo cada dia o cada X dies he d'escriure, m'he de posar a escriure, i a vegades estàs més inspirat i menys. Però sí, clar, ser conscient, però sobretot el que és bo és que si la idea, el que et deia abans, si la idea et motiva, si tu tens una història que et surt de dins i que vols explicar-la sigui com sigui, la disciplina és relativa, perquè la disciplina l'associo una mica a no vull fer-ho, però he de fer.
Sí.
Això és... el bo, quan realment funciona i és, en certa manera, la màgia, és quan t'hi poses perquè vols posar-te.
I flueix, no?
I... Exacte, i flueix. I perquè tens la idea, perquè avui has pensat, t'estaves dutxant i has tingut una idea, ah, sí, per aquest capítol vull fer això, i t'hi aboques, no? Aleshores, per mi és la màgia. Si un dia jo, per exemple, no sentís això, deixaria d'escriure. Perquè tampoc, per sort, o per sort o per desgràcia, no és la meva feina principal.
I per què novel·la negra? O sigui, per què vas començar a escriure novel·la negra?
Jo, per ser seguidor des de molt jove de la novel·la negra, perquè la meva mare tenia tot de llibres a casa i aleshores jo els anava llegint, a vegades sense entendre'ls, perquè jo, per exemple, llegia el Vázquez Montalbán amb 16 anys i no en tenia ni la meitat, segurament, de les referències i tot plegat. Però, bueno, també tenia Agatha Christie, tenia tots aquests llibres, no? Aleshores... Jo soc molt lector de novel·la negra i també a l'hora d'escriure llegeixo altres coses, per tant, no, també podia haver intentat escriure altres coses. Però tenia com molt l'estructura de la novel·la negra i el que t'aporta la novel·la negra la tenia com molt interioritzada i em semblava que si m'havia de posar en aquest repte d'intentar escriure una novel·la, era molt millor fer una cosa que tingués interioritzada, i era aquesta, no? I aleshores, bé és veritat que la novel·la, el motor de la investigació és... molt senzill, molt senzill.
Explica'ns-ho això, perquè jo si ho veig, però complicadíssim, eh? Però...
No, per mi...
És fàcil.
No és fàcil, però per mi la novel·la negra que escric i la que m'agrada llegir és aquella que hi ha una investigació, per tant, hi ha una sèrie de trets, no? Pues apareix l'assassinat, primer no sap res, després vas descobrint coses,
sí.
Després les pistes van apareixent a poc, després lligues caps i tot això, però sobretot també el que em permet és, vale, tinc aquesta investigació i aquesta és la línia cronològica que em permet fer que la novel·la avanci, però això ho aprofitaré per explicar altres coses, i a mi això és el que m'agrada, no? Com deies abans, no? La crònica, fer una mica crònica de la ciutat, parlar d'una sèrie de temes que potser... no podries dedicar-li una novel·la sencera o hauries de ser molt bo per dedicar-li una novel·la sencera, com per exemple la precarietat laboral, la precarietat dels joves, no? O imagina't, la gentrificació que viu Barcelona, el turisme massiu, la transformació de la ciutat. Pots dedicar-li una novel·la... Vaig fer una novel·la sobre precarietat, vale. Has de ser molt, molt bo tenir, no? per poder fer una cosa. En canvi, amb la novel·la negra, mentre vas investigant...
Tot un joc, no?
Clar, mentre vas investigant, doncs després d'investigar, resulta que el protagonista ha d'anar a buscar pis o li fan un contracte a escombraria. Doncs mira, això ja ho has dit, no? I aleshores, bueno, després potser, al llarg de la investigació, et trobes amb algú que és un explotador. Doncs mira... O és algú que, no, que fa pràctiques immobiliàries no ètiques, diguéssim. Doncs aleshores són coses, són excuses que van donant per parlar de diversos temes i a mi m'agrada molt i em sento com molt còmode.
I jo crec que també que amb aquesta primera, No cerramos en agosto, en Solo, el que fa també tu trenques una mica l'estereotip del típic detectiu, no? Espia, que també, vull dir, no sé, que també està bé, no? Perquè tu deies, no? Té com una estructura sempre la novel·la negra, però no sé si també era la intenció, no?
Sí, bueno, té un la novel·la negra, o sigui, si s'han escrit 100.000 novel·les negres, 98.000 tenen el mateix personatge protagonista.
Clar.
Un detectiu, home de mitjana edat, sí. Dur, sarcàstic, amb una vida familiar i personal que és un desastre, però molt brillant, que va per lliure... És el mateix personatge, i aleshores que hi ha gent que el fa molt bé, i hi ha gent inclús que el farà de nou molt bé, i diràs, ah, mira, doncs aporta
una
mica coseta.
El que pot semblar el Recasens de principi, no?
Sí, exacte, aquest és el que em lliga a mi amb aquest imaginari.
Sí.
No? Però, bueno, per entendre's, el típic detectiu de gabardina,
sí,
barret, que fuma solitari, i que després s'hi ha de fotre una cleca a algú, el fot sense problemes, però que després té un cor, no?, que d'una simpatia cap als dèbils. Bé, és un personatge que, de fet, és el... Bueno, doncs és un personatge que neix, que diria que als anys 20-30, no? Amb aquest el detectiu americà típic, i tothom l'ha anat repetint una altra vegada amb algunes variacions, però és el mateix personatge. Aleshores jo vaig dir, per fer el mateix, per fer el mateix no vull fer-ho, i a més crec que no puc aportar res en aquest personatge, perquè és a dir, jo què sé, si tu has tingut una vida molt moguda, jo què sé, has estat un cràpula, i no sé, o bueno, jo què sé, has estat boxejador i t'has mogut per aquells mons, potser pots aportar alguna cosa, però si no...
Clar, si no ho has viscut, no, diguéssim...
Tot seria fingit, i aleshores vaig pensar, vaig a fer un personatge que pugui dominar més, que pugui parlar més de mi mateix, que pugui posar-hi coses meves, aleshores vaig a fer aquest personatge, un becari que just acaba de sortir de la facultat i que entra a treballar això, de becari en una agència de detectius, i que ve amb tota la ingenuïtat en tota la inexperiència, però també en tota la il·lusió, no? I en certa manera això també connecta una mica amb la meva experiència periodística, i que suposo que molts la vivim, de que quan estàs a facultat penses que,
bueno,
que et menjaràs el món i que descobriràs aquí no sé què i que canviaràs el...
Pulitzer.
Exacte, no? Canviaràs la societat. I a poc a poc te'n vas adonant que potser no era tant, no? I llavors ells una mica... igual, no? Té idealitzada la professió de detectiu, perquè també li agrada molt la novel·la negra, i aleshores a poc a poc va trobant-se amb la realitat quina és, no? Llavors és com també una tocada de peus a terra i no he d'anar descobrint, noi, que la vida no és el que et pensaves que era.
Clar, Edu, a tu t'han comparat a Manuel Vázquez Montalbán. A tu això t'agrada o t'aclapara aquesta comparació?
Ara és falsa, de fet. No, és que és impossible. És a dir, per mi el Vázquez Montalbán és una gran referència. És la meva referència indiscutible, juntament amb l'Eduardo Mendoza, però ell està en una posició molt elevada, i nosaltres, jo puc ser, dir a mi mateix com seguidor o com fins i tot... deixeble o que segueixo els seus passos, intento seguir els seus passos, però molt de lluny. No?
Fins i tot et fa cosa, eh?
No, perquè és que és una figura tan potent que desgraciadament jo crec que està una mica oblidada, i sobretot a partir de la gent de 30 anys cap a baix, no tenen ni idea absolutament qui era, però jo crec que va ser com l'intel·lectual total a nivell de periodista, d'escriptor, d'activista polític, de gastrònom, de futbolero, és que ho era tot, aleshores... És una figura, per mi, molt, molt, molt potent.
Perquè quins han estat per tu? O sigui, els tres autors, no? Que sé que és complicat, no?, quan poses número, però autors de referència del gènere de novel·la negra.
Per mi, per fer com cronològicament, Raymond Chandler, dels anys 30, després també de la mateixa època George Simenon, que era un belga que escrivia pues, sobre un del detectiu Magret ubicat a París. Això són com els clàssics a nivell de molt clàssic. Després Vázquez Montalbán, Eduardo Mendoza i més d'ara, pues, bueno, més d'ara, el Camilleri o el Philip Kerr.
Estan sonant molts noms. Clar, perquè saps què passa, Edu? La setmana que ve dèiem que se celebra aquesta ABC negra, el certamen de novel·la negra de Barcelona, que tenyirà la ciutat d'intriga i també, al mateix temps, d'emoció. Clar, aquest any la temàtica principal són els espies. Què ens pots explicar d'aquesta setmana? Què viurà Barcelona aquest any?
A veure, és veritat que els temes de referència són una cosa més per fer a nivell d'imatge, per fer d'un fil estructural, i després no tindrà tant a veure amb espies com diu el títol, però sí que és com un fil conductor que, per exemple, totes les taules rodones que se celebrin tindran un nom de novel·les del Graham Greene, que és una referència de novel·la d'espionatge. Aleshores, fa una mica de fil conductor. Després també em sembla que hi ha alguns passis d'algunes projeccions d'algunes pel·lícules, també es parlarà de sèries d'espies, però sobretot el que es parlarà és de novel·la negra amb tots els subgèneres que et deia, perquè hi ha...
Perquè n'hi ha molts.
Sí, perquè no? tu pots dividir entre policial, detectivesc, thriller, que és aquest més de... més de psicòpates, una mica per entendre'ns també una mica Código da Vinci, no? D'això que passen moltes coses i molt ràpid i que al final és, bueno, pues, no et parla de res, sinó simplement del misteri. Però després també la novel·la Enigma, que és aquella novel·la, com si ens imaginem, de l'Agatha Christie, que en una mansió tancada hi ha hagut un assassinat, ningú surt d'allà,
sí,
i anem a fer aquest joc...
El Cluedo, no?
Exactament, el Cluedo. Fem aquest joc d'intel·ligència, sí, i d'audàcia per saber qui ha estat l'assassí, simplement amb indicis, no? Hi ha infinitat de coses. Hi ha la novel·la negra nòrdica, la mediterrània, la francesa, la sud-americana, l'americana, que es diu la clàssica, el hard-boiled, no? Que és com hervido... no? Com això bullint, no? Les coses, que és la que introdueix més al carrer, no?
Sí.
Perquè, bueno, perquè això és més de teoria i rotllo, però em sembla interessant perquè tenim la novel·la negra anglesa, la de Agatha Christie, el Sherlock Holmes, que era com molt d'estar assegut a casa i amb la meva intel·ligència ho resolc el tema, i després hi ha la novel·la negra americana, que és la que el detectiu surt al carrer i surt als baixos fons i al barri aquell xungo, i aleshores es fot d'hòsties amb qui sigui per a descobrir la veritat, no? Aleshores és com...
I, escolta, clar, és que a mi ara continuem parlant de la BCN negra, però Clar, perquè ara s'està vivint... A veure com, quina percepció tens tu, Edu. S'està vivint un boom, no? De, no? No sé si és així. Clar, tu formes part d'aquesta comunitat des de, fa, des de sempre, no? Gairebé, Edu. Però com valores tu que ara hi hagi tanta gent, no? Perquè ho haureu notat. Cada vegada hi ha més gent, no?, interessada en la novel·la negra. No sé si també està ben fet això de dir novel·la negra amb el true crime, no?, que s'està barrejant, si és el mateix, si no és el mateix...
No és el mateix, però pot ser la mateixa família. Al final, ja et deia, que l'etiqueta de novel·la negra hi cap moltíssima cosa. Mm. De fet, aquest boom jo l'identifico més amb el thriller. Sí, hi ha moltes... hi ha molts superventes o en els tops de llibres venuts hi ha molt thriller. La Dolores Redondo, per exemple, no? Per mi això no és tan novel·la negra perquè jo sóc molt clàssic. Dintre de, en el clàssic, en el món literari negre, eh? Però sí que són molt clàssics, m'agrada aquestes arrels del gènere, del que dèiem abans, de que s'ha de ser crònica social, ha de ser posar sobre la taula tota una sèrie de fallades del sistema, sí, no? O d'injustícies del sistema. Per mi és l'autèntic significat de la novel·la negra. Però després hi ha molt thriller d'aquest de misteris, de psicòpates, de que en un bosc passa alguna cosa rara i sembla una mica terrorífic i totes aquestes coses, que enganxen moltíssim, enganxen molt tipus de públic, que està bé, que no ho critico, i a més que això genera lectors. Però per mi no m'hi sento tan identificat. I després també va haver el gran boom de la novel·la nòrdica, que també està bé, no? Que, per exemple, per mi comença amb el Henning Mankell o el Stieg Larsson, el de...
Home,
clar. Que los hombres que, bueno, no, que sí. No sé què, les mujeres, no, amaven sí. Les mujeres i tot això. Està molt bé. I després, arrel d'això, va haver un superboom de, bueno, de... que també és els problemes que passen amb els booms, que al final, de novel·les que passen en un paratge nevat de la Noruega interior, està molt bé, una, dos, tres vegades, però 50 vegades ja em cansa, no? Aleshores, també, bueno, aquestes coses, els problemes dels booms són aquests, no? Que repeteixen clichés, que aleshores sembla que, funciona aquest tipus i al final, no?, ja tenim, no?, d'aquests suecs o noruecs que beuen 12 cafès al dia...
Ah, que s'aixequen aquests clichés.
I que s'aixequen a les 5 del matí i se'n van a dormir a les 7 de la tarda. Sí. És com una mica, bueno.
Tornem amb aquesta Barcelona, perquè, home, aprofitant que tenim a l'Edu, a Palomares, volem saber més, perquè jo crec que un dels noms i autors destacats en aquesta edició és el d'Eduardo Mendoza.
Sí, l'Eduardo Mendoza, que em sembla que serà el dissabte 7 de febrer... 7 de febrer, bueno, sembla que sí, o sigui, el segon dissabte li fan una entrevista. En aquest cas, normalment són taules rodones, però en el cas de l'Eduardo Mendoza és una entrevista, per tant, estarà xerrant ell tota l'estona. Llavors, clar, Eduardo Mendoza és un, per mi és un autor que ha transcendit el gènere negre. Òbviament, ningú el relaciona directament. Ah, no, Mendoza fa gènere negre. No, Mendoza fa literatura, és un dels escriptors contemporanis en castellà més importants des de fa 40 anys, no? I aleshores, el que a mi em sembla, i per això que és important que estigui l'ABC negra, és que en tots els seus llibres, tots, hi ha traces de novel·la negra. És a dir, des dels principals llibres que l'han portat a l'Olimp, no? Com és La Verdad sobre el Caso Savolta i La Ciudad de los Prodigios, que no els relaciones, no són gènere negre, però hi ha molt gènere negre, ja. I després té la sèrie de novel·les d'aquest d'un detectiu boig, que és una paròdia de novel·la negra, però també... És un respecte als clàssics de la novel·la negra, no? I llavors, ara ha publicat aquesta última, que és Tres enigmes per a l'organització, que no m'he llegit, per tant, tampoc puc recomanar, però sí que em sembla que el que fa és fer una mescla d'agafar una agència de detectius com molt clàssica, d'aquests de... una mica com el meu Requesens.
És que estava pensant, sí, em sona alguna cosa. Vol sonar, el
Requesens. Exacte, és a dir, de com uns detectius molt antics que es regeixen sobre les paràmetres molt clàssics, sí. I també les tècniques també molt clàssiques, sí. a investigar un tema molt modern i molt tecnològic. Aleshores, amb la capacitat del Mendoza i el seu humor, no, jo crec que, bueno, sempre és una referència.
Edu, per, diguéssim, una mica orientar la gent, si ens poguessis fer, saps, com el que hauríem de tenir clar que passarà amb aquesta BCN negra, no?, que està a punt de començar d'aquí res, o sigui, la setmana que ve. Què hauria de tenir clar la gent, no? Perquè més enllà de les sales rodones, què s'hi podrà trobar en aquesta edició del festival? Què en recomanaries tu?
Mira, primer hi ha una cosa que està bé, que és els escenaris. Perquè aquest escenari, a vegades es renoven els escenaris, i seran el Cine Bosque, que... bueno, que sembla que han renovat i han fet com una zona d'escenaris i tal, però també la Paloma. I llavors,
home, només, la sala de ball.
Clar, només pel fet de poder anar a veure algunes conferències o algunes activitats que es fan a la Paloma...
Ja val la pena.
Sí, l'any passat, per exemple, hi havia el Molino, que també tenia gràcia, simplement anar a veure el Molino, doncs ja tenia gràcia. Llavors, això és una. Després, parlant de novel·la nòrdica, aquest any el Premi Pepe Carballo, que és el premi que es dona al festival, és pel Joe Nesbø, que és un escriptor noruec, que és com un també dels grans triomfadors de la novel·la negra post-Mankell, no? Aleshores és un dels que millor ha canalitzat aquest boom. Em sembla que té 13 o 14 llibres de la sèrie del detectiu Harry Hole, que és també el que dèiem abans, el cliché del detectiu, però amb uns tocs nòrdics, no? Aleshores, bé, és una gran referència. Aleshores, li entreguen el premi, també li fan una entrevista, així que és una de les coses importants. Hi ha altres noms, per exemple, l'Alan Parker, que és escocès, que fa un tipus de gènere que es diu Tartan Crime, que és com de la tartan d'escocès, no?
Sí.
Una cosa graciosa que a mi m'agrada molt i que defenso molt de la novel·la negra és que té denominació d'origen, com els vins.
Doncs, mira, que ara parlàvem amb la Falgueres. Abans,
doncs té denominació d'origen. Tu pots dir novel·la negra barcelonina, és una etiqueta que funciona. Novel·la negra rural catalana, funciona. Novel·la negra francesa, inclús del sud de França, no? La que dèiem, novel·la negra escandinava, mediterrània.
Sí, sí.
No, tot això, escocès en aquest cas, no? També estarà el Carles Porta, que també farà una xerrada amb el Carlos Tanón, que és el comissari del festival. Per tant, també és una cosa interessant d'això que deies abans del true crime, però també per reflexionar, no?, sobre aquest gènere.
Déu-n'hi-do,
No, hi ha infinitat de coses. Estan els Carmen Mola, que no són santos de mi emoción, però també és interessant perquè també explica un boom, no? També són superventes i hi ha molta gent que ho llegeix i que li agrada. Doncs escolta.
Endavant. És el que jo crec que en resum no podríem dir, Edu, que el més important és que la gent llegeixi. Llavors, si això, no?
Sí, sí, tant i tant. I que s'interessi. Que arrel d'una cosa s'interessi una cosa. Si pot ser una mica d'una dieta diversa,
sí,
també està bé, no?
Millor.
És millor. A dir, no mengis sempre hamburgueses o no mengis sempre a peix, però perquè calia una mica. Però hi ha moltes coses. Hi ha, com et deia, 150 escriptors i molts que no coneixem i molts que són d'aquí. És per descobrir,
És un festival per descobrir que comença la setmana que ve, aquest BCN Negre. I fem una cosa, Paula. Pots posar l'Elvis Costello? La primera música que ha sonat? Amb l'Edu? Sí? Me la poses? Ara l'Edu... És que això és com una novel·la. Mira, Edu. Jo no sé si és de detectius, de lladres o d'espies, però et vull fer un atracament en directe, de paraula, eh?
Vinga.
És demanar-te que vinguis més aquí a Fabricació.
Vale.
Com ho tindries, tu, això? Deixem passar la BCN Negra.
Per parlar del meu llibre.
Podem parlar del teu llibre, però no sé, per tenir una mica... No de fum negre, perquè podem tenir com a referent, no?, la novel·la negra, però obrir-nos, no?, que tu deies, no? Doncs podem tenir una mica de tot i parlar una mica de lectura. Què et sembla? Què?
Perfecte.
Sí?
Sí, el que passa que estava pensant, com et deia, que per mi la novel·la negra té com un punt molt de ciutat, també està molt arrelat a la ciutat, no? I pensant en, bueno, doncs investigar, no?, una mica, fer carrer, no?, com aquests detectius que et deia que m'agraden, doncs potser podria fer jo una mica de carrer i descobrir, no sé, per exemple, barris, descobrir llibreries, que potser...
Que
jo crec que la gran sorpresa d'aquest segle és que tinguem un munt de llibreries de barri quan tots ens pensàvem...
Sí,
No crec que hi hagués ningú a l'any 2000 que pensés que tindríem tantes llibreries a hores d'ara a la ciutat. Doncs anem a descobrir barris, anem a descobrir llibreries, anem a fer que parlin els llibreters, no?, també, que són una mica com l'esperit de cada barri.
I bons prescriptors, no?
Exacte, millor que ells, perquè els llibreters... És una cosa al·lucinant que et diu, mira... Aquest llibre funciona molt quan el recomano. Aquest no sé què. És a dir, tenen el contacte directe. Per tant, si vols, faig unes passejades per barris de Barcelona i a veure quines llibreries em trobo.
Va, doncs
us ho explico.
Ens ho expliques aquí a Fabricació Pròpia. Edu, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per aquesta conversa.
Igualment.
Edu Palomares, periodista i escriptor i autor, entre d'altres, d'aquest No cerramos en agosto, que heu de llegir, si és que encara no heu llegit, que va per la cinquena edició. I què, d'aquí un mes ens tornem a veure?
Sí, d'aquí un mes. No facis treballar tan molt. Que com et deia, estic escrivint,
veritat,
estic en procés d'escriptura.
Tu, mira, et prens el teu temps i quan tinguis la feina feta ens vens a veure aquí a Fabricació.
Perfecte.
I nosaltres encantats d'escoltar-te.
Molt bé, jo també encantat de
gràcies.
Venir.
Gràcies. Vinga, va, petita pausa i tornem a Fabricació. Get cute, just like
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Vinga, va, 2 minuts que passen de 2:15 de la tarda. És dimarts? És dimarts? És dimecres. I ens situem en aquesta darrera part del programa. Així que obrim la nostra taula de diàleg amb aquest somriure. Ja l'esteu escoltant. Roser Pedrós, com estàs?
Molt bé. Molt bona tarda a tothom. Sí, dimecres, i amb ganes de marxa.
Sí, sí. La Paula em va dient, és dimecres. Sí, sí, ja m'he donat compte que és dimecres, Paula. Gràcies. M'he donat compte a 6:15 de la tarda.
Bueno, no està malament.
No està malament. Eh? No està malament. Deixem el saludar també al Guillem Figuerola. Què tal, Guillem?
Bona tarda. Disfrutant d'aquesta tarda de dimecres.
Igualment. Últim dia de febrer. Ai, de febrer, de gener. Jo també
ui,
estic.
Ui, ui,
jo també estic. Mare de Déu. Ai, Déu meu. Fem no, una cosa. Bé. Mireu. Heu estat a Madrid, vosaltres?
Sí.
Sí, diverses vegades.
Moltes vegades o no?
Jo sí, me la sí? conec molt bé.
És potser de les capitals que més heu visitat o...
Home, jo l'he visitat molt, vull dir, sí que la conec molt bé.
Per feina, per...
Per qüestions de feina.
Per qüestions de feina, sí.
Però... Jo sempre per oci, viatges familiars i així, hem anat un parell de vegades.
Bé, ja sabeu que nosaltres tenim corresponsalies repartides per tot el món. Tot el món,
Sí, senyora,
som així, clar. Tot el món. Però avui tenim un enviat especial a Madrid per aquesta taula de diàleg. Com que ahir ja sabeu com està el Congrés, tot plegat, la llei d'amnistia...
Està caldejat.
Doncs hem dit, mira, saps què farem? Com que tenim un gran mediador en aquesta taula de diàleg i fabricació, enviem-lo a Madrid, a veure si soluciona alguna cosa. Aleix Cabrera, molt bona tarda.
Molt bona tarda de gener i de dimecres. A Madrid encara...
Sort de vosaltres.
Encara és dimecres, eh?
Aquí encara és dimecres. I encara gener.
Molt bé, molt bé.
A veure, Aleix, qui s'hi respira a Madrid a aquesta hora? Després de tot el que va donar de sí ahir al Congrés dels Diputats, el debat de...
Ahir, de fet, vaig passar justament pel carrer de sota el Congrés de Diputats.
Sí.
Hi havia tot acordonat per la policia. I em van demanar a on vas, a quina adreça vas. I vaig dir a l'adreça i van dir, ah, vale, llavors et deixem passar. Mm. Sí, sí, una protecció... Ara, als carrers tranquil·líssims, eh? Als carrers la gent va per feina, dir que no hi havia cap manifestació ni cap congregació allà a les portes del Congrés, allà als lleons. O sigui que no, que en aquest sentit es va viure més intensament a dintre que no pas a fora.
Que no pas a fora. Temps i trànsit ara mateix, des de Madrid, Aleix?
Mira, hem portat, jo vaig arribar el diumenge... El diumenge i dilluns, una calor inusual per ser gener. Sabeu que a Madrid, quan fa fred, no? I sobretot el fred del gener i del febrer. Doncs anàvem tots amb mànigues de camisa, la gent amb jaquetetes fines, semblava primavera. Vull dir, veies la gent al sol, a les terrasses, als bancs... I avui sí que al matí el fred ja apretava una miqueta més, que ja és més normal. Ja és això, ja és el que toca. Ara, això sí, el cel està, bueno, ja mig entrenyinat, però vull dir que el sol es deixa veure.
Clar, és que ara volíem fer una pregunta, Aleix, perquè ara tu deies que has passejat pels carrers de Madrid. Tu què creus que... quina ciutat vesteix millor, Aleix? Tu què tens? És elegant, l'Aleix, Roser?
Què en tens per vestir millor?
Aquesta és bona, sí. Per començar, no, Aleix?
A veure, si ens ho prenem amb l'aspecte literal...
Sí.
Mira, ahir vaig anar al teatre, val? Mm-hmm. Vaig anar a veure un musical, The Book of Mormon, i justament avui a la feina em deien, escolta'm, com va la gent vestida al teatre a Madrid? Diu, oi que vam tots molt més arreglats que a Barcelona? I dic, doncs sí. Realment, sí. I tant la gent més jove com la gent més gran, jo crec que es posen les seves gales de, allò, es muden per anar al teatre o per anar al cinema o per anar a passeig a les tardes. Això ho veus, als carrers. Mm. I a Barcelona, doncs, som, en aquest sentit, crec que més despreocupats. Pel que fa a la ciutat en si, en quant a neteja, per exemple, us diré que els carrers estan igual de grups que a Barcelona. Vull dir que estan, segons a quin barri, per quin carrer et mous, veus més neteja o menys neteja. Ara sí, la ciutat, i ara aquí, poseu-me l'etiqueta de provinciano, però jo anava aquests dies per la ciutat i pensava, ostres, quines avingudes més amples, però quins edificis més lluminosos, i que senyorial que és Madrid, que senyorial, ostres, tu, de veritat, digueu-me provinciano, però... Però me la mirava amb uns ulls com si fos nou. I mira que he estat vegades a Madrid, eh? Però
jo crec que Madrid té això, Aleix. No sé si, com, si ho veieu.
És la corte.
És
I estic
corte.
D'acord amb el que diu l'Aleix, és
no?
Veritat. Sí, sí. Aquí són més informals, és molt diferent, més independents i tal. Allà, per lo que ell explica i és cert, tot té més una compostura, no?
Sí.
I guardar, pues, els modals i l'estatus social, que jo, sí, francament, ho detesto.
Mira, Roser, ara que has parlat de modals, també he trobat, per exemple, anant a cafeteries, a bars, restaurants, que hi ha com més amabilitat, que potser és impostada, eh? Però el tracte és més amable. A Barcelona potser anem tots com cansats, no? No sé si anem cansats o anem aclaparats pel dia a dia. El ritme és molt diferent. Som més frenètics a Barcelona a l'hora de treballar, també. Aquí, la gent, quan arriba l'hora de plegar o de fer el cafè de la tarda o del matí, la gent deixa caure el boli i se'n va fer el cafè.
Sí. No, i ara ja estava pensant que és com... Vull dir que, a veure, els caps de setmana...
Sí.
No sé si fins quan ja estaràs, Aleix.
Fins demà torno.
Ah, demà tornes. I vas anar, dius? Quan hi vas anar?
Diumenge.
Diumenge, doncs ho vas viure. I també t'ho pregunto tu, Guillem, perquè jo recordo que és que la gent viu al carrer, sí, a Madrid. Sí. Vull dir que no estan...
Són
no
estatus diferents.
No? Vull dir, em dóna aquesta sensació, perquè...
No només el diumenge, eh?
Exacte, sí, és que és
molt parat.
Tota la setmana.
I això ho he escoltat inclús a una actriu catalana que ha anat a fer carrera a Madrid o que està instal·lada a Madrid, que explicava inclús això, que no són en el seu àmbit, sinó en molts, que durant la setmana no es para mai. És a dir, sempre hi ha llocs on està, sempre hi ha ambient, sempre hi ha coses a fer durant... de una mica d'aquest cortesanisme social, de que has de parlar amb la gent, que has de tenir els contactes, ho explicaven, de que és una ciutat que no para, és a dir, que no para cap dia de la setmana.
Això sí. El ritme de vida es comença a partir de les 9 del matí, diferent d'aquí.
Que es comença més tard, et refereixes.
Sí.
Faria el símil amb Nova York, que diuen que és la ciutat que mai no dorm. Doncs crec que d'Espanya, Madrid és la ciutat que mai no dorm.
Sí.
Perquè la nit veus activitat. Ahir mateix, ahir era dimarts, i hi havia, al sortir del teatre, fins ben tard, fins la mitjanit, un dels carrers, no només a Sol, que hi vaig passar, arreu. És impressionant. I trobes comerços oberts, bars oberts, cafeteries... A Barcelona jo crec que arriba una hora, no sé ara ben bé quina hora és, però si és a les 11, tot tanca ja. Trobes que hi ha els carrers buits, fa inclús impressió, segons com ara l'hivern.
No, sí que és veritat, i és això, que tens aquesta sensació que sempre hi ha vida al carrer, vull dir que, no? I qualsevol dia de la setmana.
Qualsevol
dia de la setmana, no? I, bueno, de fet, és que diuen que és una de les ciutats més acollidores, bueno, que és que hi va tothom i és com que acull, no? Diguéssim. Va, Aleix, tapa catalana o madrilenya?
Madrilenya, ho sento.
Ui!
Però...
Amb això estic d'acord, eh?
Perdona, però en saben de fer tapes. I a més, això que vagis a un lloc, diguis una canya, i et portin una tapa, o sigui, a mi això em té... Es m'ha perdut, eh?
Te sedueix.
Això és una cosa que al final penses una mica i som feliços amb tan poc. És a dir, que ens fiquin una tapa amb una cervesa...
Doncs sí, Guillem.
I estem... No, però és veritat, perquè és una cosa que comparem aquí, dius...
Sí.
Dius, amb què poc ens fan feliços.
A tu t'ha passat això, no?, que t'han servit aquesta tapa, no?, de quan et veus una beguda i de cop i volta no et porten aquesta tapa, no?, Aleix? És com els són els catalans, no?
Sí, de fet, clar, quedes... ells al·lucinen que tu et sorprenguis, com diu el Guillem, no?, que amb tan poca cosa et posis content. Però, de fet, mira, amb uns amics vam anar a un lloc d'aquests de tapes i, clar, érem 5, cadascun es demana una canya, porten una tapa, ens la repartim i gairebé hi havíem sopat. No, vull dir que quedes ple, segons com, segons on vas, fan senyores tapes.
Mira, fem una cosa. Ali, jo no sé si... Hem de detallar aquesta connexió aquí o ens pots acompanyar fins al final avui?
Us acompanyo fins com
sí?
vulgueu.
Ah, doncs fantàstic. Tenim l'Aleix avui a distància des de Madrid. Però, clar, fem una cosa. Paula, torna'm a posar una mica de música de suspens. Això és una alarma, eh? Però tranquils, que no cal que...
Quina por, no? Per què està passant?
Està passant perquè ara ho estàvem parlant amb l'Edu Palomares. D'aquí res comença aquesta setmana. Arriba a Barcelona la BC Negra 2024, aquest festival literari que centra la novel·la negra. Es pot visitar a partir de dilluns 5 de febrer, per tant, Aleix, tu ja estaràs aquí, ja podràs, fins al diumenge 11. La Roser ja m'ha xivat que no és gaire de novel·la negra. Guillem, tu ets l'actor habitual de novel·la negra o...?
No, jo crec que és un gènere que sí que alguna cosa he anat provant durant els anys, però que no m'he acostumat mai. Jo sí que recordo molt, potser, que em va enganxar molt a l'època d'institut haver llegit l'Hércules Poirot, per exemple, em va semblar un tipus de novel·les que estaven molt bé, però és veritat que després, quan he passat a la novel·la adulta, no és un gènere que hagi recuperat, tot i que tinc entès que la novel·la negra i el thriller és com el gènere que ara mateix...
Estrella
de la literatura aquí a Espanya, almenys.
Aleix?
Sí. Doncs aviam, jo havia tingut èpoques, per exemple, jo recordo quan anava al col·le d'adolescent que llegia la sèrie aquella de llibres del Club de los Cinco i aquests us en recordeu d'aquelles col·leccions que eren aquells joves que descobrien allò misteris i esbrinaven què passat, doncs. Llavors vaig tenir aquesta època, després vaig llegir-ne alguns de Agatha Christie, llavors me'n vaig anar més cap a... Jo diria que ja cap al gènere de terror amb Stephen King, i a Edgar Allan Poe, Lovecraft, i després ja m'he passat a la novel·la més tipus, diguéssim, drama, no? Narrativa dramàtica. I diguéssim que la novel·la negra l'he deixada.
L'has deixada? Bueno, sí. Dius, recomano... No és perquè hagi vingut ara l'Edu, aquí, que hem xerrat amb ella. Sí. Tu l'has escoltat, sí. Roser, què t'ha semblat, Edu Palomares?
Molt bé, sí, sí.
Fantàstic. És una novel·la negra de detectius, però que està molt bé. Sí. I mira, ara el Toscano se l'ha llegit també, no? Que sí, que el tenim aquí a la peixera. No cerramos en agosto, és la primera novel·la d'aquest detectiu diferent, però alhora que t'enganxa des d'un primer moment. I jo crec que l'important de tot, perquè abans dèiem, saps, aquest boom, parlàvem d'aquest boom de la novel·la negra, i que potser és un boom, digues, Roser, que volies afegir.
No, simplement la novel·la negra considero que és molt ampli, perquè ell, l'Aleix ha parlat de l'Agatha Christie, veus? Sí. Jo he llegit diverses coses de l'Agatha Christie i m'agrada. Però segons ja quina novel·la negra hi ha més profunda i tal, estic d'acord amb el Guillem, que no...
No acaba, no? De,
no, no, no m'acaba d'arribar.
Avui us volíem preguntar, amb aquesta excusa d'aquesta BCN negra que comença la setmana que ve, si vosaltres heu viscut alguna situació digna de novel·la negra. Que es pugui explicar. La Roser fa així, que no, amb el cap.
Que jo recordi, no.
Ara mateix.
Va, sí, l'Aleix jo crec que segur.
No? Bueno, a veure, en recordo de l'escola, però que segur que va fer algú d'alguna altra classe, que un dia que plovia recordo que vam trobar un guant negre als lavabos i llavors hem començat tots a mirar de qui era aquell guant, però no vam saber-ho mai. Però va ser l'única cosa que jo crec que algú ens va fer la broma, ens va fer la novetat als més petits.
Sí.
Recordo això, aquesta, que recordo més a més el dia de pluja, tots amb botes d'aigua, com anàvem llavors, que plovia, quan plovia, en aquella època, que tot eren camps i plovia. doncs això. Però no recordo res així fora de lo normal o que comporti res de risc, per entendre'ns, ni cap robatori, ni cap cosa així més.
Jo crec que a mi tampoc m'ha passat res, però perquè jo sóc del gènere una mica poruc, llavors, jo a la mínima que ja sospito que alguna cosa no... Intento desviar-me cap a l'altre costat. Llavors, jo penso que no m'han passat situacions d'aquestes per això, perquè al mínim indici...
Ja t'apartes.
Intento esquivar-ho.
Que bo, esquivo, clar. I doncs, si Roseta feia una mica així aventurera, saps? De dir...
En aquest moment no recordo, segur que al llarg de la meva trajectòria ha passat alguna cosa, però no em ve en ment.
No,
també,
ja...
també sempre he esquivat.
Sí.
Prefereixo... Sí. No,
clar,
no,
perquè
no,
hi ha gent justament que no ho esquiva.
Sí.
Hi ha gent que quan veu que hi ha un misteri no? i que va cap allà de cap. Aleix, jo t'hi feia tu també una mica així, eh?
És que no m'he trobat, potser si m'hi trobo m'hi ficaré.
Amb algun indici.
Soc molt curiós i reconec que sí, que a vegades soc una mica envalentonat en segons quines situacions, eh? Que no veig el perill o el risc.
Ja,
fins que hi ets.
No, clar, la Ferran m'ho deia, l'Aleix va dir fa uns dies que ell jugava molt a molts escape rooms.
Ui, cuida-ho.
Ah, bueno, és que clar. Ja sé que ara estem barrejant una mica, però...
Sí, sí, no, però té que veure.
No?
Exacte.
I potser també aquest fervor que hi ha ara per la novel·la negra també està relacionat amb el fenomen escape room, o al revés. Vull dir que tot al final té relació, no són vasos comunicants.
Uh-huh. Perquè, clar, vosaltres sou de Crims o no, de Carles Porta? Vull dir, vosaltres enteneu el fenomen, us ha enganxat, us ha atrapat, no? Que... A veure, va, Guillem.
Sí, jo ho he anat seguint al llarg de les temporades. Sí que la versió de ràdio no m'he acabat d'enganxar mai, però sí que la versió audiovisual em cridava molt l'atenció per la manera com estan explicades les històries, com està relatat, també com està realitzat a nivell audiovisual. I sí que he anat seguint temporada a temporada, a part que... No vull dir, sempre hi ha, amb alguna de les temporades, sempre hi ha algun crim de Lleida, perquè no sé què ens passa allí, que també tenim...
Què us passa a Lleida?
Tenim,
és veritat.
Tenim afició per això. Sempre, cada temporada sempre hi ha algun crim allí.
És la boira? O és...
Suposo. I molt més extensió, més pobles, vull dir, més enveges...
Perdoneu.
Més, que aquestes coses és...
És Lleida i Olot, sí. Perquè Déu-n'hi-do Olot, eh?
Sí.
Bé, aquí també haig de dir que defensem Sants, perquè a Sants, al cantó de la Guatlla,
sí.
Va una vegada una maleta amb un cos esquarterat a dintre.
Ostres, és veritat, és veritat.
Sí, i va ser el carrer de ma mare. Vull dir que, clar, tot el veïnat anava ple. I aquesta història diuen intensament.
Escolta, ara que dius això, és l'argument, fixa't, veus, d'una pel·li, que és la d'Escape Room. No sé si l'heu vist, la segona, diria, la del Joel Joan, no?
En tinc moltes ganes. A més, la segona la vaig veure al teatre i la vaig veure l'altre dia que la van tornar a emetre per televisió.
Sí.
I clar, s'acaba com s'acaba i dius, vull veure la següent. I ara tenim l'ocasió perfecta per fer-ho.
Mm-hmm. Bueno, per tant, a tu també, Elisa, o sigui, us atrapa, eh? El Guillem ha dit que sí, que tu més...
Sí, a mi també, perquè hi ha aquest punt també de periodístic i d'investigació que més enllà de la història també està guai.
Mm-hmm. Jo estic d'acord amb la qüestió d'investigació. A mi, Crims m'ha enganxat més perquè jo soc dona de ràdio.
Igual.
I llavors, a través de la ràdio, l'he anat seguint. Després, el que diem, que està molt ben narrat, vull dir... No t'esgarrifa.
I per què ho veieu? Per què us ha atrapat? Per què creieu que us ha atrapat?
Bueno,
perquè s'ha parlat molt del morbo, no? De dir,
crec que enganxa tal com està narrat pel propi Carlos Porta, vull dir... I t'hi vas introduint sense voler. Et fa... T'arriba. A pesar de que no és un tema que m'agradi massa.
Clar.
Però m'ha enganxat algunes vegades, sí. Mm.
Aleix, perdona.
El que passa és que el Carles Porta et dona el fil i és com anar estirant el fil. I també aquí estic d'acord amb la Roser, jo soc també de ràdio i crec que aquest gènere es presta molt a la ràdio, perquè el fet que no hi hagi imatge, jo és que soc de podcast i me'ls escolto la nit allò al llit, i aquest gènere, ostres, és que t'embolcalla, saps? Que, a més, està molt ben sonoritzat, Crims, per exemple, està molt ben fet. Jo crec que es presta molt al joc sonor aquest gènere, no? I a mi m'enganxa també en part per això, per aquesta atmosfera que crea.
Vinga, ara traiem aquesta atmosfera i us faré ballar una mica avui, per acabar aquesta taula de diàleg. Què us sembla, sí? Vinga, va, Paula, posa música, va. Vull saber res, intento no creuar-te la mira. La Paula diu, ja, per favor, ja no puc més amb els tiets i el coti per coti. No hi havia una altra cançó? A veure, clar, és que... molt probablement aquesta cançó és la que hagi sonat més en els festivals d'estiu de l'any passat. I aquí, a la taula de diàleg, ja sabem que estem al gener, ha quedat remarcat, que és l'últim dia del mes de gener i que és dimecres. I hem pensat, doncs, no és un mal moment per posar els ulls a l'estiu. I avui volem parlar d'aquests festivals de música i us volem preguntar, en aquestes tres generacions, doncs ja sabeu el que implica a vegades els festivals. La Roser em va fent que sí, amb el cap, dormir en tendes, lavabos, encara una mica bruts, dutxes d'aigua freda.
Jo ja no estic a aquest nivell, per edat.
Però ja saps, tu ho has viscut.
Home, clar.
I què? A quants festivals has anat?
Vull dir, clar, estem parlant al camp del Barça amb el Lluís Llach, el Bruce Springsteen, però jo ara ja no estic per anar a fer aquestes llargues cues d'hores al Palau Sant Jordi.
Tu quan veus aquestes cues tan llargues?
Oi, no, ja només de veure, ja... em canso. Vinga. Ho trobo molt bé, que forma part de la joventut i de l'etat.
Fem una cosa, millor i pitjor d'anar a un festival. Guillem, va.
El millor, jo penso que és quan ja estàs a la meitat de tots els concerts, que ja estàs en un moment de subidón. Jo me'n recordo l'any passat al Canet Rock, que ja no em quedava ni veu, al tercer concert, de la intensitat amb el que ho estàs vivint. I el pitjor és recollint el Canet Rock les 6 del matí. Les 6 del matí, el pensar que has de caminar fins a... Fins on vagis a dormir, que jo encara tenia sort que tenia apartament, però perquè sí que és veritat que jo amb això soc una mica més aburgesat i jo el tema de la tenda de campanya ja l'he descartat quasi sempre des d'un principi.
Des d'un principi. Tu l'has descartat des d'un principi, Aleix? O no? Dormia al festival directament, no?
Jo estic al cantó de la Roser. Jo, de fet, no he sigut mai de festivals. He estat més a concerts puntuals, allò que m'agradava, però de festival no, i de fet em fa molta mandra. Per l'aglomeració de gent que hi ha als festivals, que hi haurà els lavabos, les cues quilomètriques, haver de fer cues per demanar una beguda, em fa molta mandra, això. I llavors, quan he anat a concerts, me'n vaig a concert i amb butaca, estàs en seient, sigui el Palau Sant Jordi, sigui el Palau d'Esports, on sigui, però ja, llavors ja n'he de fer cues. Llavors... No ho sé, no ho he viscut el tema festival, per tant no us puc dir.
Clar, vaig.
Sí que penso que des de fora, jo tinc amics que són molt festivaleros i veig com em parlen, i aquell el fervor, l'entusiasme...
És que tu has dit, és un fervor.
I com ho viuen i com en tornen després, i fa una mica d'enveja, sí que és veritat. Allò que dius, va, algun dia s'hauria de provar això, no? Però fa mandrota, aquestes tantes hores seguides de música sense parar. No ho sé,
Clar, és que això s'ha de viure, un festival, no? De fet, hi ha la novel·la de l'Agnès Marquès, que l'última novel·la de l'Agnès Marquès, de la periodista d'Agnès Marquès, que parla de, no?, com és la vida d'un grup d'amics en el transcurs d'uns anys, i el punt de partida és un festival, no? Com tu deies, no?, ara, Aleix, que hi ha molts grups, sí, no?, que diuen, bueno, ens veiem al festival i ja comprem els abonaments, perquè tal, i s'ha tornat com gairebé un ritual. Mm-hmm. Però sí. Jo no sé si, Roser, podries compartir alguna anècdota que t'hagi passat amb algun festival o amb algun concert.
A veure, Canet Rock, clar, és molt diferent.
I a qui vas anar a veure, a Canet Rock?
Bueno, el que era el festival en si, però clar, estem parlant dels anys... dels principis, no? Llavors, doncs, clar, fas vivac. No fas aquelles cues d'aglomeració d'avui en dia, perquè era diferent. Hi havia gent, però no és com avui en dia, que està massificat.
Uh-huh. Per qui faries llavors cua, ara?
Jo per ningú. Jo, com... el Guillem, a butaca fixa, amb una hora determinada...
Amb entrada assignada...
Sí, ara sí.
Ara sí.
Sí, ara ja no estic per aquestes coses.
Però de mi jove?
Bueno... Jo, Manel Serrat, el Lluís Llach... A veure, molta gent...
Bruce Springsteen, també.
Oh, sí, aquest sí.
Aquest sí, eh? I tu, Guillem?
Bueno, tots, vaja, tots els d'aquella època.
Jo ara, aquest any encara no tinc tancat cap festival encara, perquè no ens acabem de decidir, i a part les entrades... Ja...
M'agrada com parles això de tancat, tancat un festival, eh?
No, vull dir, no, ja parles... perquè teníem dubtes, de moment encara no...
Termes professionals, eh?
Però sí que hi ha algun concert que anirem durant l'any. Ara, aquesta setmana, estava intentant a veure si podia aconseguir una entrada pels concerts que han tret de la nova fornada d'Operació Triunfo. De moment no hi ha hagut sort. Estem esperant a veure si a la segona data hi ha més sort. I...
Perdona, però ja s'han acabat les entrades?
Sí, van sortir ahir i ja no quedaven... Bueno, jo quan vaig poder entrar ja no quedaven gaires, i vam decidir que esperem a veure si treien una, amb les amigues, a veure si treien alguna segona data. I de moment ja l'han tret. Per al dia següent, tant a Barcelona com a Madrid. I jo sí que és veritat que aquest estiu, si aconsegueixo vols, perquè encara no els tinc, he d'anar a l'agost a veure la Taylor Swift a Àustria amb unes amigues.
Mireu, ara que
dèieu... De moment encara no tenim tenim l'allotjament de les entrades, però no tenim els vols. Així, a veure si ens decidim ja a comprar-los.
Per cert, Àlex Márquez, que tu... Si dic Àlex Márquez, amb qui penses?
Bueno, em puc pensar amb dos, amb el meu company de província i corredor de motos, o amb un dels concursants de l'última edició d'Operació Triunfo.
Doncs justament, aquí el Fabricació Pròpia passarà un dels últims concursants d'Operació Triunfo, que, com deies, com ens explicava, doncs, el Guillem, amb aquestes entrades exaurides, que jo no ho sabia, de Barcelona i Madrid, déu-n'hi-do. Va, Aleix, per rematar, per qui faries cua, tu, musicalment parlant?
Doncs crec que per ningú ara mateix. No sóc tan forofo de ningú com per fer hores i hores de cua. I crec que, per exemple, els cantants o els artistes que pugui anar a veure no són de masses.
Bueno.
I llavors no t'ha fet, per exemple...
Això que t'estalvies, això està bé.
Un Judith Nederman, un Jamie Cullum, Bueno, un dels que més potser el Michael Bublé, que vaig fer cua al Palau Sant Jordi, però tampoc vaig fer tanta cua, saps? No crec que no és un cantant de grans masses, com una Taylor Swift, per exemple.
Mira.
Que omple i mou quantitats de gent.
Ara has dit Taylor Swift, no? Fem una cosa, acabem el programa com l'hem començat, perquè Taylor Swift, no sé si ho sabíeu, però és molt probablement ara mateix el tema que s'estigui parlant més dels Estats Units, perquè ja sabeu que estan amb aquestes eleccions que tindran lloc al novembre, i diguéssim, el poder mediàtic més conservador, per tant més republicà, estan preocupats, perquè veuen que Taylor Swift encara no s'ha pronunciat i estan esfereïts perquè pensen que molt probablement es pronuncia a favor de Joe Biden i això els anirà fatal. Per tant, com valoreu vosaltres, no?, que fins i tot el que diuen ja que és la icona del progressisme nord-americà pugui fer fins i tot trontollar unes eleccions, no?, als Estats Units?
És fort, perquè hi havia gent que deia inclús que era pràcticament una candidata més a les eleccions, perquè el nivell de convocatòria que té és molt gran. I jo pensava inclús que tot i que als Estats Units són molt els artistes de posicionar-se pels partits i fer campanya i demanar que la gent vagi a votar, jo esperava que no es posicionés, perquè era una posició complexa d'una persona que mou tant, però sí que és veritat que els republicans s'han de preocupar. També és veritat que la republicana que ara mana o amb aquesta figura com Trump, no sé si està gaire a prop tampoc del votant mitjà de lo que és, de lo que representa la Taylor Swift.
Mm-hmm. Roser, tu t'imagines aquí que hi hagi...
Bueno.
Digue'l, tu parla, Roser.
No. A veure, ho trobo molt bé, tenen necessitat de promoure a través d'aquesta gent que arrasa, però, francament, això de mesclar la política amb aquest tipus de personatges... Vaja, al meu punt de vista, no ho trobo massa correcte. Uh-huh. Ho considero que és necessari, perquè han de promoure la gent. I ho sento molt dir-ho, però la gent estem bastant avorregats. Llavors, ho sento molt dir-ho d'aquesta manera. No estic massa d'acord.
No estàs massa d'acord. Aleix, mira, en 20 segons, com ho veus tu?
Doncs jo endavant. Crec que, a veure, aquesta gent que té projecció pública i té, per tant, capacitat d'influència... Si considera que per una causa s'ha de mullar, endavant. Aquí, per exemple, jo recordo l'època de Víctor Manuel i l'Anna Belén, que es mullaven pel PSOE, per exemple,
sí,
que he fet abans. De la mateixa forma que es mullen per la política, també penso que es podrien mullar per causes solidàries, que a vegades no es pensen tant en aquestes. Però al final és molt lícit, em sembla lícit.
Mm-hmm. Doncs, Aleix, moltíssimes gràcies. Et deixem perquè continuïs gaudint de Madrid. Aleix Cabrera, avui enviat especial a Madrid. Gràcies. Al Guillem Figuerola també li agraïm moltíssim en aquesta taula de diàleg. I a la Roser Pedrós. Nois, no tenim temps per més. Cuideu-vos molt.
Fins la propera.
Vinga, va, fins dimecres que ve.
Dimecres que ve.
Nosaltres us deixem amb l'Ignasi Miranda, el Sense Distància, Ràdio Estel. I demà, com sempre, a 2:45, fabriquem la tarda plegats aquí, al Fabricació Pròpia. Que vagi bé.
Fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui, un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de Despús Dinar amb segell de qualitat.